A RAC 1, Via Lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2, amb Xavi Bundó.
Acaba d'arribar un comunicat mèdic oficial del Futbol Club Barcelona que diu que Ousmane Dembélé té indisposició gàstrica i, per tant, d'alguna manera hi hauria una baixa sanitària, en tot cas de salut, d'Ousmane Dembélé per no ser recollir, vaja, amb els seus companys a Can Barça. Bé, el dia 24 de juliol d'aquest 2022, demà farà, faltarà mig any exacte, es farà el Tour de França. El Tour de França, atenció, femení. Dones ciclistes que tenen una preparació física extraordinària que competiran durant una setmana fent el Tour. Començaran just quan s'acabi el Tour masculí, que és l'habitual, i haver-ho aconseguit ha estat un camí molt llarg, molt costerut, ha estat gràcies a la lluita incansable d'un seguit de dones que s'han dedicat a reivindicar que elles també són capaces d'exercir aquesta competició. Una d'aquestes dones que s'hi ha deixat la pell és la catalana Anna Barrero, que avui ens acompanya al Via Lliure. Què tal, Anna? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho portes, això, que aquest any finalment sí hi hagi Tour femení?
Home, la veritat que molt contenta i molt emocionada, perquè el Tour de França és la prova ciclista més famosa de tot el món i realment és molt trist que fa 33 anys que no hi ha un Tour de França femení i realment és una injustícia i que finalment ara puguem una altra vegada tornar a disfrutar del ciclisme tant masculí com femení realment és un pas endavant, tot i que encara en falten molts, eh?
Per què no hi havia un Tour femení? És que és veritat que com a espectadors o com a seguidors de l'esport són d'aquestes coses que amb el temps, diguem-ne, s'havien normalitzat fins que algú et diu, però t'has fixat que no hi ha la competició femenina? Com és que no existia o per què va desaparèixer si és que va existir fa temps?
Fins als finals dels anys 80, bueno, de fet hi van haver només 5 tours femenins, i al final, el 1989 es va fer l'última edició, i després no n'hi ha hagut més, sense cap motiu. Vull dir, el mateix president de la UCI va fer una declaració fa uns anys en què les dones no eren físicament capaces d'acabar les 21 etapes del Tour de França masculí, i aquí és on va néixer el nostre projecte, de demostrar que una dona pot acabar perfectament un Tour de França i reivindicar que tornés a existir amb les mateixes igualtat de condicions que els homes.
Què hi havia? O el dubte de si una dona podia fer una competició d'aquest estil, que no sé si són les mateixes proves o no, exactament, però algú tenia el dubte de si físicament podia una dona aguantar això?
Sí, bueno, clar, és que és com tot, no és només en el món de l'esport, que sempre les dones són menys, són inferiors, clar. I en aquest cas, bueno, es deia que físicament érem capaces, i no sé, altres temes, suposo, de la societat aquesta patriarcal en la que vivim, que sempre les dones estem per sota en tot.
El Tour serà, no sé si tens dades de com serà exactament, si és exactament el mateix recorregut o les mateixes etapes, o serà diferent?
No, el Tour dels nois és de l'1 al 24 de juliol, i el de les noies és del 24 al 31. Són 8 etapes, a diferència de les 21 dels homes, i a més, una dada així bastant rellevant, que és que el premi del primer guanyador home al Tour de França són 500.000 euros, mentre que el premi de totes les dones es reparteix entre 250.000 entre totes. O sigui que només hi ha
el premi del guanyador masculí és el doble que el de totes les participants femenines.
Exacte. Vull dir, és un gran pas que hi hagi un Tour de França femení, realment, vull dir, estic molt contenta i jo seré la primera que aniré de públic, tant al masculí com al femení, però encara hi ha moltes coses a fer, perquè realment encara hi ha una mica, bueno, bastanta desigualtat.
Tu t'havies plantejat participar-hi o no?
No, la veritat que no, perquè jo ja sóc gran i el que passa
Quina
és que,
tens?
Clar, jo què sé, si quan... faré 37 anys.
I, ah,
clar,
no i sé ets si gran quan... amb 37 anys per competir al Tour?
Bueno, sí, pensa que l'any passat el guanyador masculí tenia 22 anys, si no m'equivoco, vull dir que de cop són més joves. I diria que el del Tour de França masculí, el més gran ara és l'Alejandro Valverde, que té 40 ja i crec que deu estar a punt de retirar-se ja. Així que, bueno, no sé si quan hagués sigut, si quan hagués sigut jove, vaig ser jove, si hagués tingut l'oportunitat, no sé, potser sí que m'hi hagués dedicat, però ara ja, vull dir, no vaig tenir l'oportunitat. I és més una reivindicació de cara a les noves generacions ciclistes i que una nena petita, cara, quan si es vol dedicar al ciclisme, que no ho vegi com una cosa impossible i com una cosa no només dels homes.
Mm-hmm. L'Anna Barrero és doctora en Ciències de l'Esport, és especialista en Fisiologia de l'Esport i en concret fa recerca en Cardiologia i Fatiga Cardíaca en Esports de Resistència, per tant, molt vinculat, tot plegat amb el ciclisme. No? No sé si ja des de sempre tu t'ha interessat el ciclisme, si de petita ja miraves de córrer i de competir o no.
La veritat que sí, vull dir, des de ben petita, la primera bici de carretera que vaig agafar va ser amb 15 anys, però ja en tenia d'altres de muntanya abans, i recordo que sortia els caps de setmana amb un club ciclista del poble del costat i era l'única noia, vull dir, eren tot homes, i cada cop, vull dir, no sé, em sentia com un bitxo raro, i ara, d'ençà dels últims 4 o 5 anys, realment que surto els caps de setmana i és un plaer veure tantes noies a la carretera damunt de la bici, i ha canviat molt, i crec que és més un problema de que diuen que no hi ha competició femenina, però és que ni s'inverteix en el ciclisme femení, però és que és com un bucle, perquè no hi ha noies perquè no s'inverteix en ciclisme femení, mm-hmm. i al revés, i no hi ha ciclisme femení perquè no s'inverteix en això. I realment ara és espectacular la quantitat de noies que surten en bici i com està canviant tot. Tot i que falten, ja et dic, encara moltes coses per millorar.
T'he de preguntar com va ser aquesta reivindicació o com et vas topar amb aquesta reivindicació, quin any era i què és el que vau fer per denunciar-ho i finalment acabar aconseguint que hi hagi una edició femenina del Tour de França.
Doncs mira, vaig conèixer aquest projecte. Jo vaig anar a treballar a la Bretanya Francesa amb un equip mèdic i vaig conèixer el projecte, aquest projecte, perquè feia l'equip mèdic recollint dades de fatiga cardíaca. I al veure el missatge que portaven i la idea i la reivindicació, vaig dir, ostres, dic, jo no només vull estar treballant recollint dades, sinó que també vull formar part d'aquest missatge i l'any següent, en lloc de... O sigui, en lloc no, vull dir, a part de fer part de l'equip mèdic i de l'estaf mèdic de recollir dades científiques, em vaig ficar com a ciclista també, a portar el missatge aquest de que... Bueno, era un missatge doble. Primer, demostrar que una dona és perfectament capaç d'acabar un Tour de França, i segon, això, reivindicar i posar de manifest la injustícia de que no hi hagués un Tour de França femení i fer soroll i fer-ho saber i bueno, sembla que ha tingut els seus resultats.
Però quan dius et vas afegir i vas competir, diguem-ne, que hi havia una competició alternativa al Tour de França d'alguna manera perquè es visualitzés que es volia que existís?
Bueno, el que vam fer va ser fer les mateixes etapes que els homes, exactament idèntiques, mateixos recorreguts, mateixos quilòmetres, però un dia abans. Evidentment, nosaltres no teníem ni l'estaf ni que tenen els homes, ni les carreteres tallades, ni res. Vull dir, era un
què dius,
com un tuit reivindicatiu. Li vam dir el Tour de França menys 1 perquè ho fèiem un dia abans.
I perdona, ho fèieu sense permisos? I fent els mateixos recorreguts però sense les facilitats que tenien els homes.
Exacte, nosaltres ens arreglàvem les bicis, ens fèiem el transport d'un lloc a l'altre sense res, ni mecànics, ni conductors, ni fisioterapeutes, ni el trànsit tallat, ni res, vull dir.
I
ni
quan,
les bicis que tenen els homes, ni
quan,
res.
Quant de temps veu estar fent això?
Doncs jo m'hi vaig afegir el tercer any. El primer any eren 3 noies, el segon any van ser 7 ja, i quan vaig afegir el 2017 érem 9, el 2018 11, i clar, bueno, la cosa és que érem tot noies, vull dir que no ens dedicàvem pas a això, i teníem la nostra feina, teníem les nostres 8 hores laborals i al sortir de treballar ens havíem d'entrenar i preparar, i entre setmana i cap de setmana, vull dir, a diferència dels homes que viuen d'això, i de fet a dia d'avui encara hi ha moltes noies professionals que han de treballar a mitja jornada per poder seguir competint a aquest nivell, perquè els salaris és que ni de broma s'assemblen.
I m'imagino, discúlpam, quan vosaltres vau començar a decidir de fer les mateixes etapes un dia abans, sense totes les facilitats, evidentment, d'una competició, que per altra banda potser podia ser fins i tot perillós, segons com, perquè si vas per un determinat recorregut i no està tallat, bé, hi han certes dificultats, depenent de les hores i depenent de les condicions, no? Quan se'n van adonar la gent del Tour de França, o no sé si vau començar a parlar de vosaltres a la premsa, com va funcionar això?
Doncs mira, el 2017, que va ser el tercer any del grup, però el meu primer any, Vam sortir bastant a la premsa francesa, però el 2018, no sé per què, va haver com un boom, que ens vam començar a tenir repercussió mediàtica a nivell internacional, i va ser aleshores que fins i tot els organitzadors del Tour de França ens van ficar una denúncia per embrutar el nom. Però
us
bueno,
van denunciar?
És que
van
embrutar... Sí, sí, perquè dèiem que no podíem fer servir el nom Tour de França, que era una marca registrada, i de fet no els havia molestat fins al moment que vam començar a fer soroll a nivell internacional, de dir que era superinjust i que, bueno, que era un tema purament de masclisme, perquè no volien un Tour de França femení sense cap raó ni explicació lògica. I a partir de llavors va ser quan vam començar a donar-nos a sentir arreu.
Escolta, i aquestes denúncies en què van acabar?
Aquestes denúncies, bueno, crec que vam, amb els del club, el que vam acordar va ser no fer servir la paraula Tour de França, perquè dèiem Tour de França menys 1, uh-huh. I el següent any li vam dir la volta del Tour, no sé quin nom li vam ficar. La qüestió és que, bueno, igualment tothom ja sabia de què anava la cosa i bueno, a poc ha anat... tenint el seu efecte.
Però, o sigui, llavors el primer comentari que rebeu oficialment del Tour de França és una denúncia, i després, a posteriori,
sí,
no hi va haver-hi més comunicacions per dir, bueno, potser sí que teniu raó...
La denúncia va caure aquesta va ser el 2018, però sí. El 2015, 16, 17 vam intentar parlar amb ells i ni cas, ni escoltar-nos.
Ni contestar-nos els missatges.
Sí, sí, una dona no és capaç, no és rentable un Tour de França femení, no hi haurà públic, vull dir que res, ni cas. I quan van veure que la premsa ens escoltava, i de fet el 2018 que ja vam tenir el patrocini de Skoda, que és el patrocinador principal del Tour de França masculí, va ser quan van dir, ep, que aquestes van en sèrio i això s'està donant a conèixer. Suposo que per un tema d'imatge o no sé per què, però finalment...
Si veu aconseguir el patrocini el mateix que el masculí, la mateixa marca.
El mateix patrocinador, evidentment, amb la mateixa quantitat de diners, no.
No, ja m'imagino.
Sí.
Però clar, igualment vau aconseguir prou atenció com perquè la marca patrocinadora del Tour digués, doncs mira, jo vull posar algun tipus de publicitat també amb aquestes noies que estan intentant reivindicar una competició similar, almenys per les dones. I el següent ja és que sabeu, ja és que el Tour de França decideix muntar ells mateixos a la pròpia competició femenina.
Bueno, el 2020 van començar a haver-hi rumors de que d'allò, llavors va venir tot el tema del Covid, i es va com posposar, i es va parar, i bueno, hem seguit apretant, i finalment, doncs ara... Clar, jo vaig dir, fins que no estigui publicat i sigui oficial, no m'ho crec, perquè ja ens deien que sí, que alguna cosa es faria, i llavors es feia l'etapa del Tour, que és ridícul, era una etapa d'un dia que volien equiparar el Tour de França masculí, i realment era vergonyós que volguessin comparar una cosa amb l'altra, i... crec que va ser al finals de maig de l'any passat que es va anunciar oficialment, i llavors va ser quan vaig dir, vale, ara ja sí.
Però igualment no va parlar amb vosaltres, o sigui, ho han muntat fent veure que no tenia res a veure amb la vostra reivindicació de les últimes, de l'última pràcticament dècada.
Sí, sí, ha sigut com una cosa que han dit ells en plan...
Ens ha acudit a nosaltres, no?
Sí, sí, ara, sí, sí, una mica així, bastant, sí.
Doncs amb aquesta reivindicació d'una pila de noies a França, suposo que la majoria franceses, però també una catalana, l'Anna Barrero, aquest any, gràcies a aquesta reivindicació d'anys de fer la mateixa competició del Tour de França un dia abans, finalment hi haurà Tour de França femení just quan acabi la competició masculina. Aquesta qüestió que plantejaven o que deien, no?, públicament, que una dona el seu cos físicament no pot aguantar. Tu que has estudiat perfectament la fisiologia i la fatiga cardíaca, ens deies, no?, la cardiologia del cos masculí i el femení, hi ha moltes diferències en aquest aspecte? Tu que has pogut estudiar-ho?
Home, el que sí que et puc dir és que diferències, evidentment, hi ha només... físicament o anatòmicament el cos d'un home té més massa muscular, i evidentment no seria lògic que competissin homes i dones junts, perquè evidentment un home et farà l'etapa més ràpid, un home doncs, té més explosivitat, però dir que una dona no és capaç de fer un Tour de França, vull dir, és que no. Vull dir, de fet, hi ha estudis que demostren que en proves d'ultradistància mentalment una dona és més forta que un home. Vull dir, no tenia cap lògica les afirmacions que es feien.
Ara, quan em citaves la part mental, és més important fins i tot que la física en una competició com el Tour de França?
A veure, si no tens un físic, o sigui, si no tens una preparació física i unes capacitats físiques...
És impossible, clar.
Vull dir, és impossible, per molt fort que estiguis mentalment no pots. Però un cop tens això, que és la base principal, hi ha un component mental molt, molt, molt important a l'hora de guanyar i resistir en un Tour de França, perquè realment és una prova molt dura. Vull dir, jo l'he fet i realment és espectacular la duresa mental i el que has d'aguantar, perquè si surts el primer dia i dius hosti, he de fer 3.500 quilòmetres amb 50.000 de desnivell, vull dir, t'has d'anar ficant com petits objectius, petites metes per tirar endavant i mentalment crec que el component aquest és importantíssim també, a part de la part física i la preparació física.
Em pots explicar com és el repte quan estàs competint en aquest moment o quan estàs fent algunes d'aquestes etapes que et diu el teu... M'imagino que el teu cervell t'està dient para ja d'una vegada i això és una lluita contra aquest pensament i contra les pròpies cames i contra els propis pulmons, no?
Sí, la veritat que sí. Jo el que feia era com ficar-me a petits objectius. Per exemple, dic, avui hi ha una etapa de 200 quilòmetres i 5.000 de desnivell. Llavors dius, vale, faré 25 quilòmetres i et vas com donant petits premis. Quan acabi aquests 25 quilòmetres, no sé, em prendré un gel energètic o beuré un glob d'aigua. Et vas ficant com petites metes i petits reptes per no focalitzar-te, hosti, encara em queden 200 quilòmetres. I s'ha de fer com... Bueno, jo m'ho feia així, m'ho gestionava així. Sé que els equips professionals tenen també psicòlegs esportius que també juguen un paper important. I realment, no sé, per exemple, el cas de Lance Armstrong, vull dir, era... Deixant de banda el tema de les drogues, mentalment, jo he parlat amb excorredors professionals que van competir amb ell, que deien que la seva presència tenia com una àurea al voltant, que és com que ja els deia... us guanyaré, vull dir, no teniu res a fer. I li tenien com un respecte, vull dir, la part psicològica juga un paper importantíssim en proves aquestes de llarga durada i de tants dies.
L'Anna Barrero, amb qui estem parlant, és doctora en Ciències de l'Esport, és una de les responsables que finalment aquest any hi hagi Tour de França femení, és una de les persones que ha lluitat durant els últims anys perquè existís aquesta competició. Ara tornes a estar vivint a Torredembarra després de molts anys a França. No sé si és el Covid el que ha fet tornar cap a casa o és la feina o és el tipus de recerca que estàs fent.
Malauradament és per culpa del Covid. Vull dir, he estat vivint a Anglaterra, als Estats Units i els últims anys a França amb tot aquest projecte tant esportiu com científic. I el 2020 me n'havia d'haver anat cap a Alabama seguint fent investigació esportiva. I el tema del Covid ho ha paralitzat tot. Tot això, per la meva banda, segueixo fent, a part de tenir una feina que no és d'investigació en aquest moment, segueixo intentant publicar i treballar de manera independent en coses aquestes d'estudis i projectes. I la idea és seguir, si puc, en un futur, seguir treballant amb el tema de la fatiga cardíaca i investigació.
Anna Barrero és doctora en Ciències de l'Esport i una de les responsables, com dèiem, que finalment aquest any, a partir del dia 24 de juliol, just quan s'acabi el Tour de França masculí, hi hagi una versió o una edició femenina després de més de 30 anys. Moltíssimes gràcies, Anna, ha estat un plaer.
A vosaltres, gràcies.
Una abraçada ben forta, que vagi bé.